L'Horta de València, entre la indignació i el xoc, un mes després de la Dana. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui, 29 de novembre, fa exactament un mes de la catastròfica gota freda que va arrasar l'Horta de València. Passat aquest temps, un mes, les àrees més afectades continuen en estat de xoc, Joan Bota.
A la terrible xifra dels danys personals, 222 morts i encara 4 desapareguts, cal afegir-hi la càrrega de no haver pogut recuperar encara la vida normal i de ni tan sols tenir l'horitzó de quan això serà possible.
Anem sobre el terreny Massanassa, Laia Claret.
Exactament, és això. Hi ha uns 120.000 vehicles als descampats. Molts pobles tenen canonades trencades, obstruïdes, i hem vist bombers fent rases instal·lant canonades noves. Als pobles afectats, les plantes baixes estan destrossades, enfangades. A alguns municipis, la mainada encara no ha pogut tornar a l'escola. A dia d'avui hi segueixen treballant 8.500 militars, sobretot els hem vist fent feina a les infraestructures. Per tant, la normalitat aquí queda molt lluny.
Això en un divendres, l'últim del mes de novembre, que des de fa uns anys anomenem Black Friday.
O el que és el mateix, divendres de grans descomptes, però també d'ofertes sospitoses i directament de frau i d'estafes.
Anem a una d'aquestes zones que estan avui enmig de moltes ofertes, l'Espai Gironès, Fèlix Martín.
Hola, bon dia. Aquí la majoria de botigues ofereixen descomptes a partir del 20%. A l'Espai Gironès s'espera avui un 25% més de clients respecte a un divendres qualsevol. No està ple, evidentment, però sé que hi ha força gent, alguns només passejant, d'altres amb bossa, sobretot amb roba i perfums. Expliquen que estan avançant les compres de Nadal.
Mentrestant, en política, el PSOE intenta aquest cap de setmana blindar-se internament davant les acusacions de corrupció en el congrés que fa el partit a Sevilla.
És un congrés marcat en la seva arrencada per la declaració als jutjats de Juan Lobato, el ja exlíder del PSOE madrileny, que avui ha passat pel Suprem per aclarir quins missatges va rebre de la Moncloa sobre la causa de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Connectem amb Madrid i amb Sevilla amb Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
Bon dia, Juan Lobato ha portat al jutge una conversació de WhatsApp amb la mà dreta del llavors cap de gabinet de Pedro Sánchez, on s'hi pot entendre que la Moncloa tenia el correu on la parella d'Ayuso reconeix els seus delictes fiscals abans que la còpia sortís als mitjans. Això, malgrat que quan Lobato pregunta d'on ha sortit la informació, li responen que la tenen els mitjans. A la sortida, l'exlíder del PSOE madrileny s'ha mostrat tranquil.
Bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Doncs Pedro Sánchez arriba a Sevilla enmig de la tempesta judicial, però el partit ningú qüestiona el seu lideratge i tots els dirigents tancaran files amb ell en aquest congrés on no té rival i on sortirà reelegit com a líder del PSOE per 4 anys més. S'espera, per tant, un congrés plàcid on Pedro Sánchez hi arriba també, havent desactivat les crítiques internes al finançament singular pactat per a Catalunya.
En parlarem avui també a la segona hora de Catalunya migdia, quan també abordarem el congrés en què Esquerra ha de decidir qui agafa el lideratge del partit. Mentrestant, a Castellterçol, homenatge aquest matí a l'expresident Jordi Pujol.
En un acte que ha traçat paral·lelismes entre la seva figura i la d'Enric Prat de la Riba, nascut en aquest municipi del Moianès.
Anem cap allà amb Martí Ferrero.
Sí, però un acte sobretot d'autoafirmació de Jordi Pujol, de l'obra del seu govern, de la seva política de pacte i autonomisme i de convergència com a eina política. Amb missatge implícit a Junts, avisa que Catalunya difícilment serà independent i que l'estratègia política de la negociació i el pacte de convergència és la bona i la que cal mantenir.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb un aniversari. Avui el Barça celebra els seus 125 anys.
I ho farà amb una gala al Liceu, que s'emetrà per TV3 i que la seguirem també al Tot Costa. Aquest acte comença a 8:15. Al Catalunya migdia sentirem el comissionat del Barça, David Caravent, i els tres expresidents del club, Joan Gaspar, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, que han passat pel matí de Catalunya Ràdio. I també sentirem Hansi Flick, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit amb les Palmes de demà, que ha deixat molts dubtes sobre l'estat físic de Jong.
Ara de seguida sabem com tenim la circulació. Potser està molt afectada perquè és segona jornada de vaga d'autobusos urbans i interurbans. Fins a les 4 de la tarda, els serveis mínims del 20%, i això es nota sobretot en els trajectes. Coneixen Barcelona amb diversos municipis. Quina situació té la gent que ara vol tornar cap a casa en autobús? Barcelona, Joan Garcia.
Inquietud per saber si cabran quan els arribi l'autobús, com ens han dit que els passa aquests estudiants que esperen a la part alta de la Diagonal per anar a Igualada.
No ha passat el d'I-52, només passa el d'I-20, i bueno, la cola que s'ha format ara, que potser la meitat no entra a l'autobús.
Fins ara, però, almenys aquí, veiem que hi puja tothom. A Barcelona Ciutat, TMBT, ara mateix el 60% dels autobusos habituals a aquesta hora en servei, l'aerobús cap a l'aeroport sense cap incidència, com tampoc no noten la vaga els usuaris de Tuxal, els busos metropolitans del Barcelonès Nord.
Tot això pel que fa a la vaga de busos. Per la resta de la circulació, Maite Curto, bon dia.
Hola, bon dia.
Com tenim la situació?
Doncs mira, és divendres i aquesta hora hem de parlar d'alguns punts conflictius ja a la xarxa viària catalana. Destaquem la C58 a Vacarisses, on hi ha un carril tallat en direcció a Terrassa per l'avaria d'un vehicle que provoca prop d'un quilòmetre en aquest punt. És el mateix que està passant a la P2 a Vinaixa en sentit sud. També hi ha un carril tallat a la C33 a Barcelona en sentit Montcada i Reixac per un accident, i una altra avaria també restringeix la circulació a l'A2 a Sant Andreu de la Barca en sentit nord, provocant un quilòmetre de retencions. A la P7 també hi ha un avariat, però el vehicle està al voral i no afecta la circulació, però tot i així hi ha mig quilòmetre de trànsit intens a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. A la B20, a Cornellà de Llobregat, 2 quilòmetres de retencions en sentit Castelldefels. També la mateixa via, el seu pas per Santa Coloma de Gramenet en direcció a Barcelona. I pel que fa a les rondes, força trànsit, sobretot a la ronda de dalt entre Meridiana i Collserola en sentit Besòs, i a la ronda litoral entre Mercabarna i Passeig de Colom en direcció al Nus de la Trinitat, on hi ha un carril tallat per un accident.
Anem fora de temps, però ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Tot està encallat, clavat amb aquest anticicló, això vol dir sol a gairebé tot arreu, però amb l'excepció de les boires fredes persistents tot el dia, tant avui com demà i segurament també diumenge, a la zona de Lleida, que als matins arriba també a la Conca de Tremp, a la Ribera d'Ebre, potser punts de la Catalunya Central, Osona, però la de Lleida és la que ens acompanya en fred tot el dia. I aquest ambient contrastat, perquè de nit fa fred, glaça alguns sectors de l'interior, però de dia notem primavera. Avui està pujant molt la temperatura. Atenció, perquè tenim 14 graus a Núria, a 2.000 metres. S'està disparant a muntanya. 21 graus a Canyelles o també a Vallirana. 20 graus al Vendrell, 20 graus a Tarragona, Solsona i Barcelona. 20 graus al Solsonès. O n'hi ha 19 a Caral i 18 a la cota 1.800 d'Andorra. Atenció, perquè són temperatures primaverals escandaloses.
Bé, doncs aquesta és la temperatura que tenim a hores d'ara. Dani, gràcies, bon dia.
Bon dia, fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. D'aquí a poques hores farà exactament un mes que una riuada devastadora va arrasar l'Horta Sud de València. La dana que va caure aquella tarda es va emportar per davant la vida de 222 persones i encara n'hi ha 4 més de desaparegudes. En els municipis més afectats, com ara Paiporta, Alfafar, Catarroja o Massanassa, 30 dies després encara estan lluny de tornar a una certa normalitat. Encara s'hi acumula el fang, la runa i les condicions de salubritat són dubtoses. Avui hi ha previstes concentracions davant dels ajuntaments per recordar aquest terrible episodi que, a més, ha aixecat molta polseguera política entre el govern del PP valencià i el govern espanyol. Una dinàmica d'acusacions que ha anat a més a l'hora d'assenyalar la responsabilitat de cadascú i la inacció de les primeres hores. Enviats especials a Massanassa, Xavier Cussó, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Avui, Laia, és dia de concentracions de dol.
Sí, exacte. Dia de recordar aquell vespre, aquella esquerda profunda que encara és visible. I només per posar alguns exemples, segons el Centre de Coordinació d'Emergències, ara mateix hi ha 120.000 vehicles descampats dels municipis afectats. El Ministeri informa que se n'han retirat per ara 800. S'han detectat 2.500 pàrquings on hi ha llot, fang amb matèries fecals. Hi ha canonades embossades. El Ministeri de Defensa ha enviat aquí 17.000 militars que han distribuït 90.000 litres d'aigua. Just avui, fa un mes de la catàstrofe, i el president valencià ha anunciat que dimarts tornaran a obrir les línies de metro. Avui és un dia, com deies, de dol dins aquesta catàstrofe. El que es vol fer a 7:45 de la tarda a tots els municipis afectats són concentracions, 5 minuts de silenci. És la prèvia d'una segona manifestació demà a la ciutat de València per demanar la dimissió del president valencià.
I és que tot això, Laia, als pobles encara hi ha molta feina per fer.
Sí, moltíssima, i tant. Avui hem anat a Massanassa i la situació és, si fa no fa, com la de Paiporta, però ara bé, aquí hi ha 2 centres educatius on s'hi fa classe. Els altres 2, no, segurament s'hauran de fer nous, com explica l'alcalde Paco Covas.
Les 2 escoles que no estan obertes, ara la conselleria, pues, té que agarrar, mirar exactament si tenen que pensa que van a tindre que fer nous.
L'alumnat d'aquests centres, des de dilluns, van a un altre centre d'Alcàsser i també a una antiga escola, en aquest cas a València, per la mainada, com la Camèlia Sofia. Això és aire nou.
M'agrada molt perquè estic un poquet despeixada i no veig tant pols, barro ni aigua.
Per tant, com veus, sí, la normalitat trigarà a arribar.
Doncs sí, trigarà a arribar. Precisament un mes després hem tornat també a Utiel, una localitat de l'interior del País Valencià on la riuada va fer també estralls. Hem parlat amb testimonis de la tragèdia. Utiel, Pepa Ferrer.
La primera població que es va inundar va ser Utiel. 6 persones van morir i unes quantes més van poder ser rescatades. Rafa Sancho és sergent del cos de bombers de Requena i els familiars de Jesús van poder ser rescatats.
Los camiones no podían pasar. Las barcas necesitaban pues una zona entre comillas tranquila para poder desembarcar y poder hacer los rescates.
Rescataron a mi suegra y a mi cuñado. Cuando subió el agua, se subieron encima de la mesa del comedor y la mesa empezó a flotar y se metieron en el cuarto de baño. Subieron encima de la pila y les hizo una bolsa de aire. Entonces allí estuvieron 6 horas.
Han passat 30 dies i 3 barris d'Utiel són avui barris fantasma. No hi viu ningú. Els baixos estan o destrossats o inservibles. La humitat s'ensuma i es veu. A Julio Pérez, l'aiguada li va rebentar els baixos de casa.
Reventó la puerta y la ventana. Y un sofá se fue, de hecho no apareció, ¿no? Y la mesa de del comedor tampoco.
José Luis es bomber y encara recuerda el pitjor que va pasar.
Yo, para mí, lo más duro ha sido el decir a la gente que no le podías ayudar.
L'Ajuntament calcula en 50 milions els desperfectes materials. Els anímics són incalculables.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre el terreny per tal de continuar explicant els efectes d'aquesta dana que va passar avui fa exactament un mes. Mentrestant, el petit comerç es desmarca del Black Friday. La meitat dels establiments que l'any passat es van sumar a la campanya de descomptes ara s'han fet enrere. Ja fa dies, però, que s'ofereixen rebaixes més o menys llamineres en plataformes de venda online, en grans establiments d'electrònica o tecnologia, en cadenes de roba i fins i tot en hotels, en vols o en alguns supermercats. Però a les botigues petites no els surt a compte. L'Associació Barcelona Comerç calcula que el 85% dels establiments de la ciutat s'esperaran a fer les rebaixes després de Reis, com mana la tradició. El seu president, Pròsper Puig, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Això ho importem dels Estats Units, però nosaltres tenim un altre funcionament comercial que fa que nosaltres les rebaixes hagin de començar després de la campanya de Nadal. Aquí se li ocorreix fer una campanya de descomptes justament a la campanya de màxima venda de l'any. Aquí ja s'ha vist perfectament que això, en vez d'un Black Friday, és un Black Frau, que realment no haurien de fer replantejar-se aquest tipus de descomptes abans de Nadal.
Això és el que opina, però, el petit comerç. En canvi, els centres comercials sí que s'han sumat als descomptes i confien fer caixa abans del Nadal. Fèlix Martín i Josep Plaza són a l'Espai Gironès, el centre comercial que hi ha a l'àrea urbana de Girona. Hi ha més clients del que és habitual, Fèlix?
Doncs déu-n'hi-do la gent que hi ha a aquesta hora en aquest recinte, no només a les botigues, també, lògicament, als restaurants, perquè és hora de dinar. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, n'ha fet un càlcul.
Nosaltres esperem entre 20 i 25.000 persones. Quan un divendres normal doncs n'hi ha entre 16 i 18, aproximadament. Per tant, estaríem parlant de l'ordre d'un 20 o 25% més. Demà serà un dissabte fort, més tenint en compte que avui és dia 30 i, per tant, que qui més qui menys, pràcticament tots haurem cobrat.
Aquí hem trobat clients del Baix Empordà, de Girona, de Manlleu, de Montpeller, a la Catalunya del Nord. La majoria reconeixen que han vingut per aprofitar els descomptes i comprar ja regals de Nadal i Reis.
Per aprofitar les rebaixes i mirar una mica de diferència de preus i bueno, aprofitar que no teníem els nens. Sí.
Creus que val la pena?
La roba no tant, perquè han seleccionat alguns productes només per al Black Friday.
A l'Espai Gironès expliquen, la campanya del Black Friday ha capgirat la tendència de vendes del novembre. De ser el penúltim en facturació de l'any, s'ha situat en 5è lloc.
Coincidint amb aquest Black Friday, Greenpeace demostra que bona part de la roba que llancem als contenidors de reciclatge acaba en abocadors i en platges de l'Àsia i d'Àfrica o cremant-se a cel obert en països pobres. La roba és un dels objectes estrella a les compres que es faran durant el dia d'avui, però moltes de les peces que ens endurem a casa no trigaran a convertir-se en residus amb tot el que això implica pel medi ambient, Montse Poblet.
Sí, una mostra del poc que fem durar la roba és que de mitjana cada europeu en compra 26 quilos l'any i en descarta 11 quilos. Durant 15 mesos, Greenpeace ha seguit la pista de 23 peces de roba en les quals va cosir uns xips per poder-les geolocalitzar. Les van llançar diferents contenidors de reciclatge de tèxtil de l'estat espanyol i han comprovat que estan repartides per 11 països de 4 continents on es venen en mercats de segona mà, però sobretot es llencen a abocadors il·legals o espais naturals. Sara del Río, autora de l'estudi, subratlla el que hi ha al darrere dels preus barats que avui s'ofereixen a les botigues de moda ràpida.
Cuando pagamos un precio tan bajo en Black Friday por una prenda, nosotros no contabilizamos, pero sí que lo está pagando alguien. Se acaba contaminando las playas, por ejemplo, en Ghana, o las riberas de los ríos en Kenia, o el desierto de Atacama.
Segons dades de Nacions Unides, el tèxtil és responsable del 20% de la contaminació mundial de l'aigua potable, sobretot a través de microplàstics, i d'un 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
És un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i de seguida l'actualitat política, que aquest cap de setmana ve molt farcida.
Catalunya migdia.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària. Per joves d'un a 100 anys.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Catalunya migdia. Passant 2:15. L'exlíder del PSOE a Madrid, Juan Lobato, aporta al jutge les proves que demostrarien que la Moncloa tenia la confessió de la parella d'Ayuso abans que es publiqués als mitjans de comunicació. Són les converses de WhatsApp que va registrar davant del notari i per les quals ha declarat avui com a testimoni a la causa que instrueix el Tribunal Suprem contra el fiscal general de l'Estat per la suposada filtració. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
Catalunya Ràdio hem pogut tenir accés als missatges que ha aportat Juan Lobato. Què hi diuen aquests missatges?
Doncs es tracta d'una conversa de WhatsApp entre Lobato i la madreta d'Òscar López quan era encara cap de gabinet de la Moncloa. Ella li envia la carta en què la parella d'Ayuso confessa els seus delictes fiscals perquè la faça servir en un debat contra la presidenta madrilenya. Com que és una informació confidencial, Lobato demana d'on l'ha tret i ella respon perquè arriba, la tenen els mitjans. Però minuts més tard, este al càrrec de la Moncloa envia a Lobato la notícia en què per primer cop es reprodueix íntegrament el polèmic correu. L'exlíder del PSOE a Madrid va registrar el xat davant de notari i és la prova que avui ha portat al jutge juntament amb el seu telèfon mòbil perquè es pugui contrastar la informació. Per esta maniobra, que el PSOE va veure com una deslleialtat, Lobato va dimitir el dimecres per la pressió del seu partit. Avui ha arribat tot sol al Suprem i n'ha sortit sol també, només amb una carpeta roja amb les sigles del PSOE i amb un missatge de tranquil·litat.
Todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Lobato ha declarat com a testimoni davant del jutge del Suprem Ángel Hurtado, que també investiga el fiscal general de l'Estat per un delicte de revelació de secrets per la suposada filtració de la informació confidencial de la parella d'Ayuso.
Doncs precisament sobre això, els socialistes intenten aparcar aquestes responsabilitats de la Moncloa, si és que n'hi ha, la filtració de documents de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, carrega contra la presidenta madrileña i li demana explicacions.
Este tema surge porque la presidenta de la Comunidad de Madrid miente respecto a la situación en la que se encontraba su pareja. Y esto es lo grave y lo importante de la que todavía no hemos tenido ningún tipo de explicación.
Paraules de Montero a les portes del Congrés Federal del PSOE, que comença aquesta tarda a Sevilla, un congrés en què el partit intentarà blindar-se de les acusacions de corrupció i on tancarà files amb Pedro Sánchez, que revalidarà el lideratge del PSOE. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Si Pedro Sánchez no té rival i arriba al Congrés sense cap oposició interna, però ho fa immers en aquesta tempesta política i judicial que ara explicàveu, per això els socialistes s'han conjurat per demostrar unitat amb Sánchez en aquest congrés i per plantar cara a l'estratègia culpista, ha dit María Jesús Montero, que practica el Partit Popular.
Feijóo, y dice que exige que este partido lo que tiene que hacer es echar a Pedro Sánchez, evidentemente me parece un discurso golpista.
Sánchez sortirà reelegit demà passat per 4 anys més com a líder dels socialistes i no pensa dimitir com li ha demanat el líder del PP, Santos Cerdán, número 3 del PSOE.
Ya le gustaría a algunos que nos critican tanto y que intentan embarrar este Congreso con falsedades y mentiras, llegar a un Congreso limpios, como hemos llegado nosotros, un liderazgo fuerte que intentan manchar.
S'espera un congrés bastant plàcid, però els crítics habituals, com el president manxec Emiliano García Page, ja han aixecat la veu aquest matí. Ha dit Page que el partit també ha de fer autocrítica aquest cap de setmana.
Un congreso que no es de futuro, que solo es de resistencia, puede ofrecer la imagen de búnker. Y eso no creo que sea ni útil para el PSOE ni útil para la sociedad española.
Totes aquestes acusacions per corrupció han deixat en un segon pla el debat sobre el finançament singular per a Catalunya, que també es posarà a prova en aquest congrés a Sevilla i que tanta crítica ha generat entre alguns dirigents socialistes, que es trobaran, per cert, cara a cara aquí aquest cap de setmana amb el president Salvador Illa.
I mentrestant, les bases d'Esquerra Republicana decidiran demà qui presideix el partit els pròxims 4 anys. En total, 8.000 militants poden triar de manera telemàtica entre les 3 candidatures encapçalades per Oriol Junqueras, Xavier Godàs i Helena Solà, Albert Prat.
Sí, finalment sabrem si les bases d'Esquerra creuen que Junqueras encara té corda o prefereixen una cara nova per sortir d'aquesta crisi. Sigui com sigui, la votació serà un plebiscit sobre qui ha estat el líder d'Esquerra durant els últims 13 anys, perquè al marge dels noms, les diferències entre les 3 candidatures són més aviat poques. La més destacada, si el proper líder del partit es pot presentar com a president del govern. Avui Junqueras ha insistit a TV3 que si guanya el Congrés, ell vol ser candidat quan se li aixequi la inhabilitació.
Jo vull ajudar, clar que sí, i vull ajudar des de tots els àmbits, i pot ser des de la candidatura a la presidència de la Generalitat, i potser un dia serà des de la presidència de la Generalitat, i potser aquesta serà una bona notícia.
En canvi, si manen Godàs o Solà, han deixat clar que no seran caps de cartell. Justament, qui va ser president del govern, Pere Aragonès, ha publicat aquest matí una carta oberta en què demana responsabilitat al guanyador i als perdedors i altura de mires per llegir el moment polític i els debats interns.
A sortir de dubtes demà, a quina hora?
A les 8 del vespre, aproximadament en punt. Com que és una consulta telemàtica, els resultats seran automàtics. En la darrera consulta, la de la investidura d'Illa, hi van participar un 77% de la militància. Veurem si demà aquesta mobilització s'arriba a superar.
7 minuts i seran 2:15. La Generalitat ja té en marxa la construcció de 4.000 habitatges públics dels 50.000 que va anunciar. I compte que aviat se'n podrien començar a edificar 20.000 habitatges més en els solars que els ajuntaments han d'oferir a principis de l'any que ve, Jordi Canal.
Sí, aquest objectiu dels 50.000 pisos va prenent forma. Segons la consellera Sílvia Paneque, la titular de Territori ha concretat els que ja s'estan edificant o alguns fins i tot que ja estan acabats, aquests 4.000. I també els que es podrien tenir enllestits entre els anys 2027 i 2028, 20.000 habitatges més, sobretot a l'àrea metropolitana.
Ens atrevim a donar aquesta xifra perquè sí que grans zones com àrea metropolitana o com l'Arc tenien estimacions ja fetes i, per tant, quan us diem 20.000 és una aproximació bastant certa.
A més, calculen que hi ha sòl pendent d'actuacions urbanístiques i planejaments i que, per tant, necessita més tràmits, però que s'hi podrien construir 53.000 pisos més. A banda, es continuen explorant mesures com les cessions i les compres d'habitatges, com els 450 que s'ha acordat adquirir a Immocaixa.
I ja que parlem d'habitatge, nova baixada de l'Euríbor, per tant, bona notícia pels hipotecats. El principal indicador per actualitzar les quotes s'ha situat de mitjana aquest mes de novembre al 2,51%. És el nivell més baix des del setembre del 22.
Ha quedat un punt i mig per sota del de fa un any i més d'un punt per sota del de fa 6 mesos. Per tant, els que hagin de revisar la hipoteca amb l'Euríbor de novembre, si l'actualització és anual, tindran una rebaixa de la quota d'uns 130 euros al mes. S'estalviaran uns 1.500 euros l'any. Si la revisió és semestral, pagaran uns 100 euros menys en el rebut mensual.
Empresaris tecnològics de tot l'estat, víctimes del ciberespionatge massiu de programaris israelians com ara Pegasus, portaran el seu cas a l'Audiència Nacional. La presentació de la querella ha coincidit amb la projecció del documental Surveilled, de la cadena HBO, centrat en l'espionatge i en les seves amenaces. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Sentinel Alliance és una plataforma internacional impulsada per empresaris tecnològics catalans que vol servir d'eina pels afectats del ciberespionatge massiu. A més, insten els partits polítics a modificar lleis com la de protecció de secrets oficials, si no, no es pot saber qui va ordenar i per què l'espionatge a determinades persones. Joan Arús, que també ha estat ciberespiat, portaveu de la plataforma.
La llei de protecció de secrets oficials vigent des del 1968, és una llei franquista que encara està vigent i que fa que tot per defecte es classifiqui. I per desclassificar això, no, com hem vist, no, a diferents iniciatives de les víctimes, costa molt. La reforma del CNI, la seva supervisió de les autoritzacions, és la reforma del delicte de terrorisme. Si es fan reformes estètiques en els dos primers i no es toca el tercer, estem segurs que es tornaran a produir abusos.
La querella es presentarà aquest mes a l'Audiència Nacional perquè hi ha perjudicats d'arreu de l'Estat. Actualment, 5 jutjats catalans estan indagant una quarantena de casos.
Jordi Pujol adverteix que Catalunya ho té molt difícil per ser independent perquè considera que l'Estat espanyol és molt poderós. Per això, la proposta de l'expresident de la Generalitat és que Catalunya negociï amb l'Estat per tenir el màxim d'autogovern possible. Pujol ho ha dit aquest migdia des de Castellterçol, al Moianès, on li han fet un homenatge a la casa d'Enric Prat de la Riba. Unitat mòbil a Castellterçol amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Martí Ferrero, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, reclamar-se hereu de Prat de la Riba li ha servit a Jordi Pujol per expressar sense embuts que Catalunya difícilment serà independent i que l'aspiració col·lectiva ha de ser preservar el país amb la màxima autonomia que permeti la negociació i el pacte amb l'Estat. Pujol ha assegurat que altres figures històriques del catalanisme, com el mateix Prat de la Riba, o fins i tot ha dit Francesc Macià, també sabien en el seu moment que Catalunya no seria independent.
Ara es pot dir una mica més perquè ara s'ha vist aquests últims temps que això de la independència és molt difícil. Jo ho vaig notar aleshores. Però vaig dir, escolta, però nosaltres hem d'aconseguir tenir un país prou consistent amb prou amb autonomia. És a dir, el país de Prat de la Riba.
Pujol ha alterat el guió i també ha estirat del fil de Prat de la Riba per reivindicar la negociació i el pacte amb l'Estat i projectar el gen convergent sobre Junts. En un implícit, el partit de Carles Puigdemont li ha recomanat que s'inspiri en Convergència a l'hora de fer política. Un acte on, per cert, Pujol ha estat acompanyat de figures notables de l'antiga Convergència, com l'expresident Artur Mas i els exconsellers Núria de Gispert, Xavier Trias o Felip Puig.
D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ei, anem al pessebre vivent de Corbera?
Sí.
I tant! Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els dies festius fins a l'11 de gener.
Em miro el calendari i compro les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran dos quarts. Ucraïna respon a l'amenaça de Vladimir Putin d'atacar els centres de comandament de Kiev. Assegura que, amb aquesta escalada, el que vol Rússia és forçar els Estats Units a acceptar les condicions del Kremlin davant d'una possible negociació, Alba Barbosa.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky confia que, quan Donald Trump arribi a la Casa Blanca, pressioni Putin perquè la negociació per acabar amb la invasió russa no vagi en detriment de les demandes d'Ucraïna.
Qualsevol xantatge rus ha de tenir una resposta dura, com Putin es mereix. Hem de veure el futur en perspectiva. El futur d'acabar la guerra amb una pau de debò, al costat dels Estats Units, d'Europa i amb tots els nostres socis.
Putin, per la seva banda, insisteix que els últims atacs, que ahir van deixar un milió d'ucraïnesos sense llum, són una represàlia per l'ús, per part d'Ucraïna, de míssils occidentals en territori rus. En l'última setmana, segons el Kremlin, n'han interceptat 10 de nord-americans. L'exèrcit ucraïnès ha anunciat que enviarà més reservistes a l'est del país per frenar els avenços russos. I, mentrestant, aquest matí, el ministre de Defensa rus s'ha trobat a Pyongyang amb el seu homòleg nord-coreà per enfortir llaços. Recordem que Corea del Nord ha enviat milers de soldats a donar suport a les forces russes.
I els irlandesos voten fins a les 11 d'aquesta nit a les eleccions generals anticipades en què el govern de coalició de democristians, centristes i verds aspira a mantenir-se al poder. Ara bé, les enquestes també preveuen un resultat ajustat amb l'esquerra del Sinn Féin. Durant la campanya electoral, els partits governamentals han destacat la bona marxa de l'economia, tot i la greu crisi de l'habitatge i el deteriorament dels serveis públics irlandesos. Enviada especial a Dublín, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. El que semblaven unes eleccions fàcils pels dos partits de govern ha canviat. Després de tres setmanes de campanya, el Fine Gael i el Fianna Fáil, els partits que governen els dos de centre-dreta, han perdut l'avantatge a les enquestes i estan empatats amb l'únic gran partit d'esquerres, el Sinn Féin, que ja va guanyar en vots a les últimes eleccions, però que no va poder formar govern. Una situació que es pot repetir perquè els dos partits de centre-dreta ja han deixat clar que no pactaran amb el Sinn Féin. Els nacionalistes irlandesos reclamen avui el vot útil. A Irlanda es vota amb un sistema de representació proporcional, és a dir, es voten tots els candidats que es volen per ordre de preferència i per cada circumscripció. El vot queda molt fragmentat i el recompte és molt lent i no començarà fins demà al matí.
Tornem a casa nostra, passant dos minuts de dos quarts. Les dones que apareixen a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida disposaran al llarg de l'any que ve de més intimitat en el procés de part. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Olga Pané, després de les queixes reiterades perquè fa 35 anys que es fa la dilatació en una sala compartida per 8 dones i els seus acompanyants amb bocs separats només per cortines o mampares. Pont de Montanyana, Pere Joan Álvarez.
Olga Pané ha dit que els arquitectes estan treballant en el projecte per eliminar la separació de les embarassades i les seves parelles amb cortines i que puguin disposar d'una separació més fixa que garanteixi la seva intimitat. Això en una primera fase, al llarg de l'any que ve. I més endavant, s'abordarà una segona fase, un cop s'acabin les obres que s'estan fent als quiròfans per dedicar més espai a la secció d'obstetrícia.
Abordar-ho amb dues fases. Una primera fase que garanteixi la privacitat de les dones que van a l'Arnau. Per tant, una cortineta no ens sembla una manera de garantir la privacitat. Per tant, aquí nosaltres el que volem és trobar solucions que siguin més rígides, més físiques i que realment garanteixin la privacitat i el poder estar fent tot aquest procés amb la parella que com desitgin.
Un anunci que ha fet des de Pont de Montanyana a la Franja, on ha signat amb el conseller de Salut de l'Aragó la renovació del conveni per continuar atenent els pacients que requereixen una atenció dels serveis d'emergència de les dues comunitats.
I els Mossos d'Esquadra han detingut el capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat a Barcelona, al barri de Guinardó, com a presumpte autor de dues agressions sexuals a dos joves, un dels quals menor d'edat. Els fets es remunten a fa 15 dies, Manel Laborda.
El 16 de novembre, l'endemà dels fets, la família del menor ho va denunciar als Mossos. En una nota que ha fet pública avui, l'arcabisbat explica que aquell mateix dia va decidir apartar cautelarment el capellà de les seves funcions fins que s'aclarís tot plegat. Davant l'arcabisbat, tant la família del menor com el rector de la parròquia van exposar la seva versió dels fets, dues versions completament contradictòries. De moment, el rector té prohibit celebrar cap missa o acte públic a l'espera que avanci la investigació dels Mossos d'Esquadra.
Passant 4 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarel, aquest Black Friday et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Catalunya migdia.
La Conselleria de Cultura ha anunciat que ja s'ha començat a desplegar un gran pacte nacional per la cultura. Sònia Hernández, la consellera, adverteix que cal arribar al 2% del pressupost per poder tirar endavant tots els objectius de la legislatura, que té com a eix central fer més accessible la cultura a tothom, Montse Camps.
Hernández creu que ara ja hi ha prou consens per tirar endavant el Pla Nacional de Cultura.
Un acord transversal de país que ens ha de permetre fer avançar la cultura catalana des de tots els àmbits possibles i que ha de ser l'eina per garantir els drets culturals de la ciutadania mitjançant el desplegament efectiu de la llei arreu del país. És un bon moment i creiem que hi ha el consens social i polític necessari per portar-lo endavant.
Entre els nous projectes que la conselleria tirarà endavant, hi ha fer un desplegament territorial per impulsar el paper de les arts en l'entorn educatiu, dins i fora de l'aula, i també fomentar la diversitat de la creació en la literatura catalana perquè persones racialitzades o d'altres cultures se sentin cridades a escriure.
L'espasa per sobre de tot, excepte d'una bona beguda.
Els amants dels videojocs en català tenen una cita ineludible aquest cap de setmana al Saló del Gaming, que ja ha obert portes a la Farga de l'Hospitalet. En la seva tercera edició, el Saga aposta pel talent local i el públic familiar. L'Hospitalet, Montse Mas.
El Saló de 7.000 metres quadrats pretén un espai a empreses, centres formatius, entitats i, sobretot, els jugadors, per normalitzar l'ús del català en aquest sector. Tina Font és membre de la Comissió de Videojocs de la Plataforma per la Llengua, organitzadora del certamen.
Que el jugador en català té un espai que fins ara no tenia per a consumir i també per a veure quin producte s'està elaborant en català.
Entre els 70 expositors destaca l'estudi Rol de Box de Ferran i Conchi Pérez, que presenten en exclusiva el seu segon joc, Masks of the Void.
I és en català. Nosaltres, tots els nostres videojocs sempre surten en català, en anglès, castellà i català, sempre, de base.
En aquest cas, és un joc que va de llançar-ho tot, creant un efecte antiestrès brutal.
Per bé que el 64% dels videojocs fets a Catalunya incorporen el català, encara no l'inclou cap dels videojocs més consumits, els anomenats AAA. Per això, al Saga també trobem iniciatives de comunitats de jugadors, com la de l'Ignasi Sant Feliu, que doblen el català al League of Legends per amor a l'art.
No ens ho paga ningú, ho fem de jugadors cap a jugadors, simplement perquè puguis disfrutar dels teus jocs preferits en català.
Per tots els gamers, però sobretot per les famílies, el Saló habilita per primer cop un espai de la calma, pensat en col·laboració amb la Federació Catalana d'Autisme.
I avui és divendres, per tant, tenim estrenes de cinema, per exemple aquesta.
Això és una crida dels ancestres.
Disney estrena la segona part de Baiana i ho fa en versió en català, Marc Garriga.
Torna la noia que va conquistar els oceans fa 8 anys amb noves aventures. Ara s'haurà d'enfrontar un déu que bloqueja la comunicació entre les diferents illes i per això tornarà a rebre l'ajuda del semideu Maui. També s'estrena Escanyapobres, un western mediterrani crepuscular del segle XIX rodat al País Valencià i a la Catalunya Interior que adapta lliurement la novel·la homònima de Narcís Oller. Compta amb Àlex Brendemol, Mireia Vilapuig, Quim Ávila i Laura Conejero. I amb subtítols en català arriba Bird, de la prestigiosa directora anglesa Andrea Arnold, un drama adolescent que va passar pels festivals de Cannes i Sant Sebastià. Completen les novetats l'eròtica Pídeme lo que quieras, dirigida per la tortosina Lucía Alemany, la terrorífica Winnie the Pooh, El bosque sangriento, la comèdia negra Desmontando a Lucía, amb Hugo Silva, la recreació d'un episodi de la Segona Guerra Mundial, El ministro de propaganda, i la vampírica Esperando la noche.
I una extensa exposició amb més de 120 obres de l'artista uruguaià Joaquim Torres García es pot veure a partir de demà a la Sala Parés de Barcelona. Així commemora el 150 aniversari del seu naixement i reivindica la connexió amb el pintor Valerio Vareda.
Sí, perquè en aquesta sala és on va fer la seva primera exposició i a Catalunya on va tenir clara la seva vocació, la pintura. El comissari de l'exposició i subdirector de la Sala Parés, Sergio Fuentes Milà, explica part del que hi veurem.
Obres dels inicis, les més experimentals, que tenen a veure amb el cartellisme, la connexió amb col·legues dels quatre gats. Després podrem veure l'etapa noucentista presentada d'una manera àmplia i l'estada que fa a França, bàsicament París, on ja va codificant el seu llenguatge personal que després derivarà en el famós constructivisme universal.
Entre les peces crida l'atenció una col·lecció de joguines. Va començar a fer-les pels fills perquè ells les poguessin muntar i així fossin més creatius. L'exposició es podrà veure fins l'1 de febrer de l'any que ve.
I abans dels esports expliquem que ha mort l'actriu mexicana Sílvia Pinal, l'última diva de l'època d'or del cinema mexicà. Va ser musa de Luis Buñuel, ha mort als 93 anys. Pinal va protagonitzar més de 60 pel·lícules, 3 de les quals de Buñuel, especialment Viridiana, una pel·lícula que va aconseguir escapar de la censura franquista a Espanya i de l'Església gràcies al fet que la mateixa actriu se'n va endur una còpia a Mèxic. Viridiana va rebre el màxim guardó del Festival de Cannes i això va fer que l'actriu es donés a conèixer internacionalment.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme pels 125 anys que avui fa el Barça.
Sí, avui, 29 de novembre, és l'aniversari del Club Blaugrana i aquesta nit el Liceu acull el primer gran acte de la celebració.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Fa 25 anys, a 1899, en un gimnàs del barri del Raval de Barcelona, el Gimnàs Soler, es van reunir Hans Gamper i 11 homes més i van crear una associació que portarà el nom i l'escut de la ciutat. Va ser el Futbol Club Barcelona. Avui el Barça celebra l'aniversari i ho fa amb una gran festa al Teatre Liceu de Barcelona, que seguirem al tot costa i que també podrem veure la gala per TV3. De seguida sabrem detalls d'aquesta gala, però abans, avui a Catalunya Ràdio, pel matí de Catalunya Ràdio, han passat veus il·lustres de l'entorn culé Marcos García.
Per començar, una de les persones més nervioses segurament a aquesta hora, David Carabén, comissionat del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Carabén ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que l'absència de Leo Messi avui de manera presencial no és perquè estigui enfadat amb el president del Barça, Joan Laporta.
Tampoc, tampoc. De fet, és gràcies al president que fem entrevista, perquè és ell qui truca a Leo i tot allò que està sortint no sé d'on surt, però no és pas gràcies a mi ni a la família Messi intenten fer cap gest, no, és el Barça.
Així que la presència de Messi al programa El Nou Clam de TV3 la va gestionar a la porta amb Messi, segons David Carabén. També han passat al matí de Catalunya Ràdio els expresidents Gaspar, Bartomeu i Rossell. El sentim.
Mentre que tinguem a casa 6 o 7 de casa, molt bé, tan cursats. Per 3 o 4 o 5 de fora, jo crec que el Barça no té cap patir.
Per Catalunya significa moltíssim. No deixa de ser un dels pilars més importants institucionals del país.
I que s'hagi endavant
aquesta tradició tan culer, no? De que els grans portem els joves i anem formant generacions noves.
I el net de Joan Gamper, Xavi Gamper, ha lamentat que el nou Camp Nou no porti el nom del seu avi.
Sí, efectivament, que la Camp Nou. Home, crec que l'avi mereixeria el Premi Gran. Tot això ja ho sabeu. Això sí que està molt documentat, no? Que el general Moscardó, en Miro Sanz Rivelin, i se les ocorre poner este nom.
Doncs tot això ha passat al matí a Catalunya Ràdio i aquest vespre, a partir de 7:45, és el torn de la gala.
Felicitarlo por estos 125 años, decirle que es un orgullo ser parte del club, ser hincha de Barcelona. Tuve la suerte que Dios me iba hasta este lugar y me hizo pasar toda mi vida en ese maravilloso club. Un club especial, diferente a todo. Ojalá nos siga yendo bien y podamos seguir haciendo más grande todavía este club.
Aquesta felicitació de Leo Messi al Barça l'ha fet el programa El Nou Clam. Aquesta nit, Leo Messi no serà al Liceu. No hi serà presencialment, el que ha fet és enviar un vídeo i, de fet, no serà l'únic gran personatge de la història del Barça que es trobarà a faltar aquesta nit, Pau Mora.
No vindrà tampoc Pep Guardiola, el tècnic del Manchester City. Ha enviat també un vídeo i, tot i que s'esperava que vingués, com ha explicat el director de Barça Studios, Toni Cruz, no serà així.
I el Guardiola també sembla que tenim un missatge maco fet, que també ens l'ha enviat. El Guardiola sí que ha estat a punt de venir, però amb tots els inconvenients que ha tingut i tot plegat, doncs sembla ser que no és convenient que vingui.
La gala d'aquesta nit serà un recorregut per tota la història del Barça, des de la seva fundació fins a l'actualitat. Hi haurà parlaments, actuacions humorístiques i números musicals. I sentirem els tres nous himnes i es decidirà quin és el guanyador. Ara bé, les celebracions no s'acabaran amb la d'aquesta nit. Toni Cruz ha comentat que hi haurà una gran festa a l'abril, entenem que ja al Camp Nou, de la qual Joan Laporta donarà més detalls a la gala d'avui a la nit, que es podrà seguir a partir de 7:45 per TV3.
I coincidint amb aquest 125è aniversari, avui s'estrena un rècord. Ja sabeu que és el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio, i avui aquesta efemèride tracta del Barça, Sergi Andreu, i què hi trobarem?
Doncs moltes coses, però el gruix del reportatge el formen dues entrevistes molt especials. Hem anat a buscar el jugador del Barça més vell, encara viu. És Dagoberto Moll, de 97 anys, va jugar la temporada 54-55, ja fa 70 anys, amb Kubala i encara les Corts. Viu a la Corunya.
Kubala era la gran estrella com a jugador i estrella com a persona. Sí, perquè era un home simpatiquíssim, era un home agradable i molt companyero. Pràcticament era el dueño de l'equip, era ell.
El jugador més vell, i també hem trobat la jugadora més veterana. És la Lolita Ortiz, pionera del Barça femení, capitana blaugrana durant tota la dècada dels 70.
Vaig jugar de 2 mesos, jo.
Va jugar embarassada? Sí?
Sí. Digo, Carmen, no m'entres fuerte hoy, eh? Digo, hosti, no sé si embarassada.
El rècord es diu més que 125 anys i ja el tenim atrascat.
I aquests dos testimonis que sentíem un fragment són molt interessants i us he de dir que també el resum inicial d'aquest reportatge, el resum inicial sonor que resumeix els 125 anys del Barça en pocs minuts, també la veritat és que està molt ben fet i és realment emocionant. Hansi Flick, el tècnic del Barça, i la majoria de jugadors del primer equip masculí seran també en aquesta gala del Liceu, i això serà unes hores abans de jugar demà el partit de Lliga amb les Palmes a 2:00 PM, i per aquest partit un dels dubtes és qui substituirà Marc Casado al migcentre, i pel que ha dit Flick, Ramon Salmurri, com a mínim Frenkie de Jong crec que el podem descartar.
Sí, pràcticament. A més, gairebé diria que ha posat nom i cognom a qui ocuparà aquesta posició. Anem a pams. Primer, per confirmar i per sortir de qualsevol dubte, Lamine està ok, ho ha confirmat Hansi Flick, que jugarà. I després, sobre Frenkie de Jong. Assenyalat i xiulat per l'afició, en renou al voltant del seu futur i amb un minutatge inicial creixent que ha quedat estancat després de l'aturada, perquè Flick reconeix que no està al 100%, que té futbolistes millor ara mateix i que el propi Frenkie ha de fer un esforç per estar al nivell.
Unes setmanes enrere, quan va començar a jugar, estava a un altre nivell, abans de l'aturada de seleccions. Ara, ell ha tornat i l'estem ajudant. Al centre del camp tenim molts jugadors i molt bons. He de triar entre els que estiguin al 100%. Ho he fet així sempre i ho seguiré fent. Quan puguem,
moment li donaré minuts, però els entrenaments ens ho ha de demostrar. Ha d'incrementar el nivell. Es troba en el bon camí i l'ajudarem. Aquesta és la nostra feina.
But he's on a good way and we will help him. This is our job.
Quan pugui, li donarem minuts. Per tant, tenim que Frenkie no opta a aquesta posició i ens quedarien dos candidats teòrics, Eric, que surt d'una lesió, i Gavi, que, com explica Hansi Flick, ha arribat al seu moment.
He's now what we can say 100% fit. It's no.
Ell està al 100%, sense dubtes. És jove i té potencial per augmentar el seu nivell, segur. Ho està fent bé. Estic molt satisfet amb el seu rendiment de l'entrenament d'avui. I ell estarà content amb el que diré ara, perquè jugarà.
What I can say, maybe he would be happy for this information, he will play.
L'equip, com dius, anirà aquesta nit a la gala, després quedaran concentrats a l'hotel, demà al matí activació i després llista de convocats.
I un altre dels que hi seran aquesta gala és Luis Van Gaal, l'extècnic del Barça. També és un dels protagonistes del programa Col·lapse de TV3 aquest cap de setmana. I l'hem sentit, Montse Raya, criticant la forma com el Barça ha acomiadat algunes llegendes del club.
Sí, s'ha centrat sobretot en el comiat dels dos últims entrenadors blaugranes, Ronald Koeman i Xavi Hernández. És una entrevista enregistrada pel programa Col·lapse de TV3 que s'emetrà demà a la nit i Van Gaal en parla així.
It's remarkable that an ex-player receives...
Em sembla destacable que un jugador com Xavi rebés aquesta mena de crítiques, però Koeman també. Ell va fer el gol decisiu quan van guanyar la Champions per primera vegada, però en un any el van fer fora. Jo crec que això no és un bon senyal per un club.
Dismissed. So, I don't think that it's a good sign of a club.
Fem una pausa i quan tornem...
L'àrbitre diu que això s'ha acabat! Final del partit de la Ceràmica! Això és molt gros! El Girona és líder després de molta jornada!
Doncs deixarem tot el món Barça i parlarem del Girona que visita el camp on va aconseguir el seu primer lideratge a primera.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
En The Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Ja tenim els 4 finalistes de Zenit.
Qui optarà a ser el més estimat per totes les generacions?
Un d'ells és a punt de tocar el cel.
Juntament amb vosaltres decidirem l'artista
més intergeneracional d'aquest país.
Zenit, la final, aquesta nit en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I després de parlar del Barça, de la gala dels 125 anys, del partit de Lliga que té demà amb les Palmes, ara parlem del Girona en aquest partit de Lliga que on visitarà diumenge el camp del Villarreal, i és un camp que porta molts bons records al Girona perquè és on Montse va aconseguir el lideratge per primera vegada la temporada passada.
Sí, va ser el 27 de setembre del 2023 en la setena jornada de Lliga i el Girona va guanyar per 1-2, un triomf que els permetia situar-se per primera vegada en la història del club com a líders en solitari de primera divisió. Michel Sánchez, l'entrenador dels gironins, valorava aquesta fita.
Y no es que sea una anécdota el liderato, que es algo maravilloso y algo que tenemos que disfrutar, pero 7 jornadas y queda mucho todavía. Entonces, lo que hay que hacer es intentar seguir creciendo y ser capaces de que este equipo pues dé pasos hacia adelante. Como club, que yo creo que los estamos dando, será una anécdota al final de temporada si no somos capaces de darle una regularidad a esto.
El Girona confia repetir triomf aquest diumenge al camp del Villarreal en el partit que comença a partir de les 2 amb la transmissió, com sempre, del Tot Gira.
I l'Espanyol rep demà el Celta en un partit en què Manolo González podria jugar-se al càrrec. El tècnic no compareix fins aquesta tarda, però quina és la sensació a aquestes hores prèvies? Sergi, es respira preocupació?
No, a veure, preocupació et diria que no, però sí que és cert que la plantilla ha treballat tota la setmana consciència, sabent el que s'hi juga. No només l'entrenador, l'equip encadena 4 derrotes seguides. Dit d'una altra manera, 7 en les últimes 8 jornades i una nova ensopegada demà el podria condemnar a l'últim lloc de la classificació i a una de les pitjors ratxes de resultats del que portem de segle. I no és només que les sensacions siguin dolentes, és que els números també. Amb 26 gols rebuts, l'Espanyol és un dels equips més golejats de les 5 grans lligues europees. De fet, és el pitjor registre en els últims 60 anys en la història de l'Espanyol. Per si fos poc, en l'àmbit social, l'afició està molt crispada. Ahir al vespre, més de 200 persones es van manifestar en contra de la gestió de Chen Yansheng al davant de l'ambaixada xinesa de Barcelona. I demà, a l'estadi, segur que es tornaran a fer sentir.
I atenció amb aquesta notícia, TV3 i Esport 3 tornarà a fer partits de futbol de primera divisió en obert després de molts anys. Fins a final de temporada, TV3 emetrà 5 partits, sempre seran partits de l'Espanyol o del Girona. L'estrena serà el diumenge 22 de desembre amb el Les Palmes Espanyol i, atenció, està assegurat també el derbi de la segona volta a Cornellà entre l'Espanyol i el Girona. I del futbol al bàsquet, el clàssic de bàsquet que es va jugar ahir a l'Eurolliga, que el pitjor resultat pel Barça, derrota dels blaugranes després de 2 pròrrogues, que deixa l'equip 7è a la classificació de l'Eurolliga amb 3 derrotes consecutives. I això com ho encaixa l'equip, Ernest Macià?
Doncs la veritat és que va estar malament perquè els rivals que venen ara és a fora. A més, el Barça que ha de viatjar a la pista del Panathinaikos i del Maccabi. I a més, el jugador que debutava ahir, Raulzinho Neto, es va lesionar. Té una lesió d'abductors. Veurem si pot jugar el proper. La setmana que ve és probable que no pugui jugar. Per tant, el Barça perd l'efectiu que havia fitxat per substituir a la Provítola. I a més, els bases, doncs la veritat és que no acaben de funcionar. Ahir el Barça podem dir que va tenir opcions reals de guanyar. Un triple de Campazzo al final va portar el partit a la primera pròrroga. Pot parlar-se d'alguna decisió arbitral per una possible antiesportiva sobre Panther, però el cert és que el Madrid va portar el ritme del partit i és just guanyador. No va estar lluny al Barça, però la veritat és que la derrota d'ahir fa mal perquè, com deies, Laia, avui el Barça, depenent dels resultats, pot sortir fins i tot de la zona de play-in.
I en motor, ahir es va presentar el Dakar a Barcelona, on es fan les verificacions abans d'enviar els vehicles a l'Aràbia Saudita, i avui un altre pilot català ha fet la seva particular posada en escena. És Damià Aguilar, un doble campió de la prova.
Nani Roma i Àlex Haro han arribat a fer més de 17.000 quilòmetres de testos des del passat mes de març. El de Folgueroles no amaga que amb el material que han construït es pot guanyar el Dakar.
Sí, per això hem treballat. Ara, que és complicat, també. Hem treballat molt. Per mi el puntet més és que hem treballat molt. La desavantatge que tenim és que som l'únic cotxe, a diferència del Dacia, que hem començat de zero. I ara ens preocupa més, com us he dit abans, les petites coses que les grans coses.
El Ford Raptor de Roma Yaro es distingeix dels rivals en el motor. És un V8 davant del V6 de la competència i en les suspensions, ja que han triat una marca que només els serveixi a ells. Roma i Carlos Sainz són el pal de paller de Ford al Dakar 2025, però en una estructura de 4 cotxes, amb l'experimentat Matías Ekström i el nord-americà Mitch Guthrie.
I seguim amb motor, perquè aquest cap de setmana podríem tenir un campió del món català. Estem parlant d'Eduard Pons, que Isaac Vilalta pot guanyar el títol mundial de bajas.
Doncs sí, en un final de campionat molt emocionant, perquè Pons i el pilot de Dubai, Khalid Al-Jafla, arriben empatats a punts a aquesta última prova que es disputa justament a Dubai. Eduard Pons confia en les seves possibilitats.
Afrontem amb positivitat i optimisme aquesta cursa. Un gran repte, lluitar per un campionat del món mai és fàcil, però hem estat tota la temporada davant del nostre rival directe, el Dubai Tea Al-Jafla. Ell corre a casa, té tota la pressió. Nosaltres hem estat més ràpids sempre, exceptuant l'última cursa.
Eduard Pons té com a copilot Jaume Betriu, pilot d'enduro de Coll de Nargó. Avui, pròleg curt i demà i diumenge, dues jornades per decidir qui es proclama campió mundial de bajas.
I a la Champions Hockey Patins, gran victòria ahir del Reus Deportiu, que es va imposar el Barça per 5-4 en la que ha estat la primera derrota de la temporada per als blaugrana Carles Vila.
Ahir el Reus Deportiu va saber aprofitar el gran ambient que es va crear al Palau d'Esports amb el suport dels seus aficionats i mostrant la seva millor versió de la temporada. Jordi García és el tècnic roig i negre.
Espectacular. Jo crec que des del minut 0 fins al minut 40, fins al minut 50, no? Tots, a més, el Ditu, els 7 jugadors que han jugat, felicitar-los, felicitar pel... Estaven tots al vestuari i el crit era que havíem jugat com un equip. Crec que és el Reus d'aquest any és això, no? La demostració de que tots són importants, de que tots aporten coses, compromís col·lectiu està per davant de tot.
Demà, per cert, es disputa la primera ronda de vuitens de final de l'Europa Cup amb representació catalana, jugant l'Igualada Calafell, Lleida Herringen, Sant Just Voltregà i Alcaldes Rioja.
I avui la recomanació esportiva del cap de setmana ens la fa la Marta García.
Doncs jo avui vos recomano una cursa atlètica que se fa este diumenge en Bangkok, Tailàndia. I és que se disputa la marató, però l'interès està en la cursa de 10 quilòmetres. Per què? Doncs perquè competeix Eliud Kipchoge i això suposa la reaparició de l'atleta kenià després del mal record que té dels Jocs de París, on no va acabar la marató. Bé, recordeu-lo, sí que la va acabar perquè va voler acompanyar fins a l'últim atleta, però de fet se va retirar i per tant no va poder competir per aconseguir el que haguera sigut el seu tercer or olímpic consecutiu en esta mítica prova. És de veres que aquesta participació en Bangkok ve motivada per un acord entre la cursa i la marca esportiva que vestís Kipchoge i que l'objectiu és promocionar el país asiàtic com a destí turístic. Però no és menys de veres que suposa una gran oportunitat per tornar a veure córrer el sempre elegant kenià. Amb 40 anys acabats de fer, esta cursa significa tornar als entrenaments per buscar nous reptes i que Eliud Kipchoge vulga seguir al peu del canó sempre és una bona notícia.
I així tanquem la informació esportiva. Seguim aquí amb la segona hora del Catalunya Migdia.